Moltíssimes gràcies. Que tinguis molta sort, que vagi molt bé.
Una abraçada. Igualment.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 3 d'abril del 2024, el dia que Luis Rubiales ha aterrat a Espanya. Ha estat aquest matí enmig d'una gran expectació mediàtica i només posar un peu a terra, un peu a l'aeroport de Barajas, la Guàrdia Civil se l'ha endut per notificar-li la seva condició d'investigat. L'han informat, per exemple, que se l'acusa de corrupció, d'administració deslleial i de blanqueig de capitals per la seva gestió al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol i que en els pròxims dies haurà d'anar a declarar davant la jutgessa que porta aquest cas, un cas anomenat Operació Brody. Posteriorment, Luis Rubiales ha quedat en llibertat. A aquesta hora, de fet, estem pendents que arrenqui a la Sexta l'entrevista que ha concedit Luis Rubiales a Ana Pastor, una conversa enregistrada a la República Dominicana on Luis Rubiales hi ha estat les últimes setmanes. Evidentment, qualsevol declaració que valgui la pena durant aquesta entrevista la sentirem de seguida durant el Tu diràs d'avui fins a la una de la matinada. Ahir, de fet, en un avançament, ja va negar Rubiales haver-se enriquit gràcies a la Federació Espanyola, però avui s'ha aixecat el secret de sumari d'aquesta investigació i s'han començat a publicar detalls d'aquests negocis que suposadament Rubiales tenia mentre era president de la Federació Espanyola de Futbol. Per exemple, La Vanguardia explica que familiars seus haurien portat diners en efectiu a la República Dominicana per poder fer negocis allà. Mitjans de Madrid expliquen també que va desviar prop de 4 milions d'euros a la constructora Gruncosa, gestionada pel seu amic Nené, que curiosament va ser l'encarregada de fer les obres de reforma a la Cartuja de Sevilla i que suposadament aquesta productora li pagava comissions a canvi de contractes. I fins i tot hi ha una informació d'un macroprojecte que tenia previst fer Rubiales a l'Aràbia Saudita, coincidint amb la celebració de la Supercopa d'Espanya. Compte amb aquest punt, perquè la investigació dels contractes de la Supercopa d'Espanya amb l'Aràbia Saudita podrien afectar i esquitxar Gerard Piqué i la seva empresa Cosmos, que, recordem, està vinculada a aquest torneig. De fet, en el sumari de la causa s'explica que la Guàrdia Civil està investigant els comptes bancaris de Gerard Piqué, que de moment no està sent investigat, l'exfutbolista del Barça, però sí que en la investigació s'han rastrejat els comptes de Gerard Piqué. De fet, la jutgessa està investigant si Piqué li va fer algun obsequi a Rubiales des d'algun compte d'Andorra. La magistrada diu que als comptes de Cosmos i de Gerard Piqué hi havia un gran flux de diners entre tots aquests comptes i també els del seu entorn i que això era una mica sospitós i és el que estan investigant. Però insistim, de moment Gerard Piqué no està considerat investigat, com abans dèiem, imputat. No ho està, de moment, Gerard Piqué, tot i que hagin rastrejat i investigat els seus comptes. Un cas que cada hora que passa s'està embolicant cada cop més. Jo no sé com acabarà. Sempre hem de posar per davant la presumpció d'innocència, però si s'han saltat la llei amb els contractes, amb les comissions o amb el que sigui, que la paguin com tothom. I passi el que passi, el personatge, Luis Rubiales, i tot el que l'envolta fa una pudor i una mala pinta increïble. Transmeten poca confiança i la seva actitud des de l'episodi lamentable amb Jennifer Hermoso fins avui està sent xulesc, vergonyós, repugnant i molt poc intel·ligent des del meu punt de vista. A veure com es comporta i què diu en aquesta entrevista a la Sexta. Però, i amb això acabo la reflexió, si obrim una mica el focus, aquesta investigació i tot aquest cas d'aquesta suposada corrupció a la Federació Espanyola ha de servir per fer foc nou, de veritat, a un ens que és arcaic i fosc. Aprofitant que avui, per exemple, s'han convocat eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, unes eleccions que es faran el dia 6 de maig, per cert, a veure si entre tots som capaços de reformular i refundar aquesta organització futbolística amb nous dirigents, amb cares noves. Amb cares noves de dones, per exemple, amb càrrecs de poder, que hi hagi alguna dona en algun càrrec de poder, per fi a la Federació Espanyola de Futbol. Amb persones que tinguin una mirada actual i de futur, una mirada neta, una mirada transparent. Perquè el futbol en general i sobretot el futbol espanyol i la societat espanyola ja no és la dels anys 80. I, per tant, els seus dirigents tampoc ho haurien de ser. Només demano que tot això que està passant i que s'està investigant serveixi d'alguna cosa, perquè el futbol espanyol no hagi de patir més Rubiales. Estarem pendents en aquests primers minuts del programa amb Toni Padilla, Joan Lluís García i Laia Cervelló d'aquesta entrevista de Rubiales a La Sexta. I a més, hem muntat una taula de periodistes francesos per seguir fent el compte enrere cap als quarts de final de la Champions.
Falten 7 dies.
7 dies, eh? I ens visitaran François David de Le Parisien i François Miquel de Flash Score News a França per parlar del PSG, aprofitant, per exemple, que el tenim jugant en aquests moments les semis de la Copa Francesa. I al Parc dels Prínceps obrirem línies ja amb l'estadi parisenc i tenim el periodista català Dani Gil. Hola, Dani.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Com va el partit?
Doncs aquestes semis de Copa de França contra el Rennes no estan sent un tràmit pel Paris Saint-Germain, però de moment ho té de cara. Minut 22 de la segona part, 1-0 guanya l'equip de Luis Enrique. Ha marcat qui si no, Kylian Mbappé, abans d'arribar al descans. Un gol amb una mica de sort, perquè ha comptat amb el rebot d'un contrari, que ha deixat totalment venut a Mandanda, el porter del Rennes, que 3 minuts abans d'aquest 1-0 li ha aturat un penal al propi Mbappé amb una gran aturada. Mbappé, de moment, una vegada més, està sent el gran protagonista aquí al Parc dels Prínceps. Ha enviat també una pilota del travesser i després del gol que ha marcat abans del descans ha estat molt aplaudit pels aficionats, però cal dir, Aleix, que quan ha sonat el seu nom per megafonia abans de començar el partit també hi ha hagut alguns xiulets, discrets, pocs, però n'hi ha hagut.
Val. Equip de gala? Equip titularíssim avui de Luis Enrique?
Sí, equip titularíssim, Donnarumma en porteria, Asraf, Marquinhos, Lucas Hernández i Nuno Mendes en defensa, Fabián Ruiz, Vitinha i Zaire Emery al mig del camp i al davant Dembélé, Kangin Lee i Kylian Mbappé. Per tant, 11 de gala de Luis Enrique per intentar arribar a la final de la Copa de França 2 anys després.
Increïble, podria ser l'11 perfectament que jugués d'aquí a una setmana contra el Barça. Dani, tu que veus més al PSG.
Sí, cal veure si es recupera temps o no Barcola, perquè havia estat titular en aquests darrers partits, però va patir una lesió amb la sub-23 de França. Veurem si pot arribar o no a la setmana que ve a l'anada de quarts de final de la Champions contra el Barça, però si no, Kangin Lee també és un futbolista de garanties que li està donant molts minuts de bon rendiment a Luis Enrique aquesta temporada.
Perfecte. Dani, ara tornem al Parc dels Prínceps. Gràcies.
Molt bé, fins ara.
Fins ara, minut 70 ja, PSG 1, Rennes 0, el PSG aniria a la final de la Copa Francesa. Tenim en joc també partits de Premier. S'han acabat ja l'Arsenal 2, Luton Town 0, ha fet la feina l'Arsenal, que es posa líder provisional, i també el Brentford 0, Brighton 0, amb Ansu Fati fora de la convocatòria. Ni a la banqueta, ha anat Ansu Fati després de les paraules d'ahir de Xervi demanant-li que es posés les piles. I està en joc ara mateix l'últim partit de la jornada d'avui, que és un Manchester City 2, Aston Villa 1. Està guanyant l'equip de Pep Guardiola contra l'Aston Villa en aquest partit entre el tercer i el quart, el City, que continuaria allò aferrant-se a les opcions de seguir lluitant per la Premier. I de la resta de futbol internacional, doncs ha acabat ara mateix el Bayer Leverkusen 4, Fortuna Düsseldorf 0. Compte, 4-0 ha guanyat el Leverkusen al Fortuna Düsseldorf en les semis de la Copa d'Alemanya. Això vol dir que l'equip de Xavi Alonso ha passat a la final de la Copa, on ja l'espera el Kaiserslautern. I a les semis de la Copa italiana, partit d'anada, Fiorentina 1, Atalanta 0. El PSG jugant i el Barça ja sabeu que té dies per preparar tranquil·lament aquesta anada dels quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain de dimecres vinent al Parc dels Prínceps. I avui, Laia Coll, hola, bona nit.
Bona nit.
Ha tornat a la feina l'equip de Xavi després de 2 dies de festa i amb totes les mirades ja centrades en aquest partit de Champions.
L'equip s'ha entrenat encara sense Pedri ni Frenkie de Jong, tot i que la previsió és que els dos puguin jugar l'anada contra els francesos. Per cert, avui el comitè de competició ha confirmat un partit de sanció per Robert Lewandowski. Un partit, no dos, com s'havia especulat per forçar la cinquena groga. Per tant, el polonès es perdrà el duel contra el Cádiz enmig de l'eliminatòria amb el Paris Saint-Germain i el mateix per Cancelo i Íñigo Martínez, que tampoc podran jugar. A més, recordem que Xavi no podrà seure a la banqueta del Nuevo Mirandilla per la sanció que arrossega de l'expulsió al Metropolitano.
Del cas Íñigo TikTokers, avui l'accés a la ciutat esportiva ja ha estat controlada per la policia local de Sant Joan d'Espí, després de l'incident que va tenir el jugador. Barça.
Un i dos cotxes han estat vigilant l'entrada i la sortida durant tot el matí. Avui no hi havia influencers a la zona, només una vintena de joves aficionats esperant per rebre un autògraf. Koundé ha estat l'únic dels jugadors que s'ha aturat i que ha firmat autògraf. Els altres, lògicament, amb tota l'atenció, amb tot el rebombori que hi ha hagut els últims dies, han sortit ràpid cap a casa seva.
Elegant, Koundé sempre aturant-se a signar autògraf. Alguna cosa més en clau Barça?
Dos apunts. D'una banda, que Xavi Hernández ha estat nomenat ambaixador de la Fundació Barça, és el segon ambaixador després d'Àlex Roca. Aquest matí s'ha fet un acte a porta tancada amb el president Joan Laporta i la presidenta de la Fundació, Marta Segú. I l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat el Barça a treballar en les obres del Camp Nou fins a la mitjanit i també durant els dissabtes fins a les 8 de la tarda, però amb la condició que no s'utilitzi maquinària ni es faci soroll a partir de les 8 del vespre. Les tres parts, Club Barça i veïns, també han acordat el canvi d'accés dels camions per generar menys molèsties i també que no hi podrà haver contaminació lumínica que pugui molestar el descans dels veïns.
A veure com va aquesta decisió. Atenció, notícia important al Barça femení. Caroline Graham Hansen té una lesió muscular a la cuixa dreta, però si tot va bé, hauria d'estar disponible tant per l'anada de les semis contra el Chelsea, que ja sabeu, és el dissabte 20 d'abril a 2:15 del migdia a Montjuïc, com també per la tornada, que avui hem sabut que la tornada serà a Stamford Bridge dissabte 27 d'abril a 6:45 de la tarda.
Sí, tot i que inicialment es preveia que el partit es jugaria divendres al vespre, finalment el Chelsea, amb conformitat amb la UEFA, l'han programat per dissabte a 6:45 de la tarda, 6:45 hora anglesa. La Noruega va acabar amb molèsties al partit contra el Llevant i ja no es va arribar a anar amb la selecció del seu país. Ahir les proves van confirmar que té una petita lesió, però tranquil·litat, si tot va bé, si no hi ha cap contratemps, Caroline Graham Hansen serà a les semifinals contra el Chelsea.
Avui en parlarem amb Marta Torrejón. Li preguntarem per Caroline Graham Hansen, per l'actualitat del Barça, i també a una de les capitanes blaugranes, Marta Torrejón, li preguntarem per aquest amistós de diumenge que hi ha entre Catalunya femení i el Paraguai. Avui, de fet, l'Aia, hem tingut llista ja de convocades de Xavi Llorenç, que és el seleccionador català.
Serà el primer partit de Catalunya després de 5 anys. El Llevant, les Planes i el Sevilla són els equips que més jugadores aporten, un total de 4. Del Barça jugaran Marta Torrejón i també la portera Gemma Font. Entre els noms més destacats hi ha el de Leila Wahabi, actualment a les files del Manchester City, i el de l'excapitana blaugrana Vicky Losada, que juga amb el Brighton anglès. La llista està condicionada per les convocatòries de la selecció espanyola absoluta i inferiors, que fa que moltes de les jugadores, com Alexia o Aitana, no puguin jugar aquest enfrontament contra el Paraguai diumenge a les 12 del migdia al municipal de Palamós.
I una altra notícia del món del futbol, la sanció de 2 partits al porter del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, per aquella reacció que va tenir als insults racistes des de la graderia. Es va encarar amb un aficionat i el va agafar pel coll, un aficionat del Sestao River. Doncs bé, sanció de 2 partits pel porter. Li han donat per perdut el partit al Rayo Majadahonda, perquè van marxar del camp després d'aquest incident, i a sobre els hi han restat 3 punts al Rayo Majadahonda de la classificació de primera ref. I han castigat el Sestao amb el tancament de l'estadi per 2 partits. Però el Sestao ja ha dit que recorrerà aquesta sanció. Increïble. I al tram final del programa, avui també tindrem la prèvia, per exemple, del Barça-Maccabi de Tel Aviv, d'Eurolliga de bàsquet, de demà al Palau Blaugrana. És la penúltima jornada de la Lliga regular, un partit marcat també per les fortes mesures de control que hi haurà per la visita d'un equip israelià com és el Maccabi de Tel Aviv. De fet, els dracs, davant la prohibició de mostrar símbols palestins, els dracs han decidit que vestiran de negre demà al Palau Blaugrana i també prendran d'altres mesures de protesta durant el partit. En handbol, avui han quedat definits 2 dels emparellaments dels quarts de final.
Sí, han passat els favorits i tindrem un Magdeburg Kielce i un Kiel amb Montpellier. Demà coneixerem el rival del Barça, que sortirà del Paris Saint-Germain Wisla-Plock. Els francesos afronten la tornada amb 4 gols de marge respecte als polonesos entrenats pel català Xavi Sabater. L'anada dels quarts de final es disputarà l'última setmana d'abril i la tornada, que serà al Palau Blaugrana. El Barça ja està classificat pels quarts de final una setmana més tard, 1-2 de maig al Palau Blaugrana.
I avui hem sabut que el danès Mikkel Hansen ha anunciat que es retirarà del món de l'handbol professional després dels Jocs Olímpics de París.
Ho farà als 36 anys i després de pràcticament 20 temporades a l'elit de l'handbol. Hansen ha estat escollit 3 vegades millor jugador de l'any i al seu palmarès hi ha un or olímpic, 3 ors mundials, un europeu i moltes d'altres medalles. L'únic gran títol que no ha pogut guanyar mai ha estat la Champions. El danès va jugar sense èxit 2 temporades al Barça quan tot just començava a despuntar. Després va passar pel Copenhague, el PSG o l'Alborg, on és ara. És un un dels millors jugadors de la història de l'handbol, juntament amb Nikola Karabatic. Tots dos penjaran les botes després dels Jocs Olímpics de París.
Dos mites que podrien enfrontar-se al Barça, als quarts de final de la Champions, no? Barça-PSG podria ser.
El Karabatic.
Quina por, tu, Karabatic.
Seria un bonic homenatge per Karabatic, que també va jugar al Barça dues temporades, i n'estic segura que l'afició del Barça el rebria i tindria un últim adeu per ell molt maco.
Clar que sí. Una última. Rafa Nadal, compte, podria perdre's l'inici de temporada de Terra Batuda pels problemes que arrossega a l'esquena. Això vol dir que Rafa Nadal podria ser baixa al Godó, que arrenca d'aquí a dues setmanes. De fet, aquest diumenge comença el Masters 1000 de Monte Carlo i d'aquí a 12 dies el Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. El manacorí ha dit avui això en un acte.
No vos ho puc dir perquè no ho sé ni jo, no? O sigui que jo faré el possible per intentar començar la temporada de Terra, que és el meu objectiu. Estic fent feina per això i forçant-me amb aquest objectiu, però d'aquí a el que pugui passar, pues ja no m'atreveixo a dir res, perquè darrerament se me fa difícil fer prediccions, desgraciadament.
Ni confirma ni desmenteix que pugui començar amb normalitat aquesta temporada de Terra Batuda, que, insisteixo, arrenca aquest diumenge a Monte Carlo. Tres quarts d'onze, encara no ha començat l'entrevista a la Sexta d'Anna Pastora a Luis Rubiales. Ha fet el tercer al Manchester City, City 3, Aston Villa 1, doblet de Foden i un altre gol de Rodri. I, de fet, acaba de fer el quart, no? Sí, sí. El quart del City, hat-trick de Foden. Hat-trick de Foden. 4-1 guanya el City de Pep Guardiola a l'Aston Villa d'Unai Emery. Sempre cauen golejades contra Emery. Hat-trick de Foden, un de Rodri. I a París tenim alguna novetat? Dani Gil, des del Parc dels Prínceps.
No, cap novetat al marcador. El partit per això no està ni molt menys tancat. És veritat que el Paris Saint-Germain està dominant i sent millor que el Rennes, però l'equip visitant no ha dit la seva última paraula. Ara mateix Luis Enrique ha fet quatre canvis seguits. Han marxat Nuno Mendes, Marquinhos, Dembélé i Zaire Emery. Qui sembla que no sortirà avui abans d'hora, qui no marxarà cap a la banqueta, és Kylian Mbappé. Luis Enrique no l'ha fet jugar els 90 minuts en 6 dels últims 7 partits en Lliga, però li va prometre que els dies importants, els dies decisius, com el d'aquesta nit contra el Rennes en semifinals de Copa, ho jugaria tot. La setmana que ve contra el Barça també estarà els 90 minuts sobre el terreny de joc, així que queden poc menys de 15 minuts per la final del partit. Pel final del partit guanya de moment el Paris Saint-Germain 1-0.
Perfecte. Ara tornem i cantem al final d'aquest PSG 1, Rennes 0, semifinals de la Copa Francesa. Fem una petita pausa, un minut i mig, i de seguida obrirem tertúlia. Toni Padilla, Laia Cervelló i el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Estarem pendents de l'entrevista a Luis Rubiales a la Sexta, i també ens acompanyaran aquí dos periodistes francesos que viuen i treballen aquí a Barcelona per començar a escalfar motors de cara a aquest PSG-Barça d'aquí a 7 dies.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
El dimarts 9 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
14, 17, 29, 32 i 45, i els sols, l'1 i el 2.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze minuts i les 11 de la nit. Hola, jefe, què tal?
Com anem? Bona nit.
Molt bé.
Com esteu?
Tot bé, Joan Lluís?
Sí, tot bé, tot bé.
Perfecte.
Tot bé, tot bé.
Sempre, sempre és un plaer rebre't aquí el dimecres a la nit. Va, sí, a més, amb tot el que tenim.
Déu-n'hi-do.
Se l'ha distret, eh?
Rubel, has començat, no, encara?
No, encara no. Va, això
20 minuts tard, no?
És un clàssic, sí, estan fent encara l'intermedio. Magnífic programa.
Endavant.
Hola, Laia Cervelló.
Hola, què tal?
Què tal, bona nit. Hola, Toni Padilla.
Hola, bona nit.
Què tal? Tot bé?
Sí,
esteu bé?
Sí. Millor que Rubiales, des de l'avui.
Sí. És un bon titular. Sí, sí. És increïble. La imatge d'avui, l'expectació mediàtica aquest matí, no? Que hem estat aquí seguint-ho amb el Basté, amb el Roger Perciba a Madrid.
A mi m'ha fet una cosa, que és, m'hauria agradat que haguessin detingut aquell senyor, que
semblava ell.
Que l'han confós pel pentinat, no? Hauria estat ja com el combo de la justícia espanyola, no? Atendre un senyor només perquè
és calp, pelat, no? Perquè és calp.
Culpable!
Calpofòbia.
Era Pedri, que passava per allà, no?
Hola, Gerard Ballera.
Hola, què tal?
El Ballera ha fet avui un intensiu, un màster en tot aquest cas, Operació Brody, m'agrada molt el nom, Operació Brody, perquè a més em recorda a la sèrie aquella, a Brody.
La pel·li, no?
No, Homeland.
Jo anava per la pel·li, també.
La pel·li, li llaman Brody, quino rius.
Li llamaven Body.
Li llaman Body, no?
Però també
penso que era quino rius, no?
No, perquè a mi em recorda Homeland, que havia la Carrie i el Brody.
El Brody, el terrorista.
Bueno, el que a la primera temps... Sí, és l'espoiler ja, sí.
Molt bé. Companys. Ha prescrit, fa com 20 anys.
Sí, tens raó, qui no l'hagi vist...
Lo de Rubiales no prescrit. A mi em van fer un spoiler encara pitjor.
Quina era?
No, home, no el direm perquè...
El de Bambi, el de Bambi, no?
Ah, de Homeland.
En Titanic, que s'enfonsa.
El de Bambi.
Més endavant, eh?
Vull dir, si em van dir a la tercera temporada...
Passa una cosa.
A la tercera temporada, nyec, i vaig pensar, gràcies, ja està.
Tot això perquè...
Si me'n recordés, el tornaria
a fer, però no me'n recordo ja quin és,
No, m'ha fet gràcia l'Operació Brody, ja està. Has fet un màster avui en tot això i, a més, tenim un últim hora relacionat amb la Federació Espanyola i les eleccions i tot
això. Sí, perquè la comissió gestora de la Federació Espanyola aquesta tarda ha convocat eleccions a la presidència. Estaven pendents encara. De fet, havien de ser, o les havien de convocar d'aquí a dues setmanes, però precisament per aquesta, per aquest cas Brody, s'ha d'alguna manera tot com, avançat una mica, no? I han convocat eleccions el dilluns 6 de maig a la Federació. Estan convocades aquestes eleccions. Ha dimitit el president de la comissió gestora, que és Pedro Rocha, perquè es presentarà. Rafael del Amo, que és el vicepresident de la Federació Navarresa, doncs ara és el comissió de la gestora. Però ja sabem que aquesta nit Miguel Galán, que és el president del Centre d'Entrenadors Nacionals de Formació Espanyols, ha impugnat aquesta convocatòria d'eleccions. Considera que dels 143 membres que conformen l'Assemblea de la Federació Espanyola, n'hi ha una quarantena que han perdut, diguéssim, la seva condició, o que creu que han perdut la seva condició, entre els quals Jorge Vilda o Luis Enrique, l'entrenador del París Saint-Germain. I Galán creu que l'assemblea ha de ser actualitzada abans d'iniciar el procés electoral. També ha demanat que demana al Consell Superior d'Esports que rectifiqui la decisió de celebrar les eleccions a la presidència amb la nova ordre ministerial, que ja imposa complir amb un mínim de representació femenina. Això també ho ha demanat Galán en aquesta impugnació. Ara tot queda pendent del que decideixi el Tribunal d'Arbitratge, que és qui haurà de resoldre si tira endavant la impugnació d'aquestes eleccions o si, per contra, doncs no ho fa i que són les eleccions del dia 6 de maig.
A veure què acaba passant amb tot això, perquè també es farà llarg aquest procés. Acaba de començar la mateixa a la Sexta, aquesta entrevista d'Anna Pastor i Rubiales, a veure...
Primera medida que tomaron mis abogados, el mismo día en el que nos enteramos por la prensa de todo lo que estaba ocurriendo, fue mandar una carta a este juzgado diciéndole que estaba a disposición de ellos en el momento que me llamasen. No he recibido ninguna notificación, pero voy a volver a España y deseando aclarar cualquier cuestión que me quieran preguntar.
¿Puede garantizar 100% que va a estar ante la juez si le reclama declarar allí?
Por supuesto, como he hecho siempre.
¿Y por qué ha tardado tanto? ¿Por qué va a tardar tanto en ir a España? Si usted se entera que la Guardia Civil está entrando en su casa, dice, no, es que viene mi familia. Resulta un poco extraño que siga aquí en República Dominicana si es que usted quiere explicar lo que ha pasado.
No, no resulta extraño. En primer lugar, uno tiene que atender a las consideraciones del momento, tiene que hablar con su abogado. Esta Semana Santa por medio, hay que esperar a que vuelva la juez titular. Aquí tenía todas mis cuentas bloqueadas, tengo todas mis cuentas bloqueadas, hasta para hacer un cambio de una cosa tan sencilla como un cambio de billete de avión, pues me ha costado hacerlo, y todo eso ha llevado a que se hagan las cosas con la prudencia debida y con como se deben de hacer, ¿no?
¿Cree que puede ser detenido cuando ponga un pie en España?
Bueno, han sido detenidas muchas personas en las que confío. Yo no voy a decir confiaba, ahora que ver, es que confío en ellos plenamente, ¿no? Y sé que
Si alguien ha cometido un error, habrá que ver, pero en cualquier caso dudo que haya cometido nadie una ilegalidad. Aseguraría que
yo le preguntaba si usted cree que va a ser detenido.
Pues bueno, si me llaman a declarar desde la UCO, tendré que colaborar y declarar. No puedo hacer otra cosa, ir personarme allí y en la medida en que tenga la información con el levantamiento del sumario, pues colaborar al máximo porque soy el más interesado.
¿Y después podrían detenerle? ¿Cree que eso puede
ocurrir? Bueno, eso no sería después, en tal caso sería antes. Yo estoy convencido de que cuando llegue, si hay allí dos agentes, pues iré donde me digan ellos, no voy a hacer otra cosa, ¿no?
¿De qué vive ahora, desde que salió de la federación?
Bueno, pues tenía unos ahorros, he trabajado muchos años, he sido futbolista, he sido presidente de la federación, presidente del sindicato, y todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
¿Pero cuáles son sus ingresos ahora? No hablo de lo de antes. No, ¿ahora tiene ingresos?
Ahora estaba tratando de empezar a hacer negocios y bueno, hasta ahora no he podido.
¿Aquí?
Sí, aquí en otros sitios. Por ejemplo, firmé un contrato con una empresa coreana para la gestión de NFTs, un contrato de 1,8 millones de dólares en 3 años, y en cuanto salió el primer NFT, me llamaron a los 2 o 3 días y me dijeron que habían recibido muchas presiones desde España, muchas llamadas, y cancelaron el contrato. Entonces, me está siendo muy difícil.
¿No tiene ingresos actualmente?
No, hasta ahora no he tenido ingresos, y lo que sí he tenido es pues la oportunidad de conocer gente y tratar de buscarme la vida de manera honrada.
¿Y qué hace aquí en República Dominicana? Mucha gente el otro día, cuando entran en su domicilio, entran en la Federación, la UCO, la Guardia Civil, ¿dónde está Rubiales? Está en República Dominicana.
¿Y por qué no puedo estar en República Dominicana?
Yo le pregunto que por qué está aquí.
Bueno, yo le digo que por qué no.
Yo le pregunto que por qué está aquí.
Pues bueno, pues porque
si hay alguna razón para la que esté aquí.
Se lo voy a explicar. Vamos a ver, mire. Hace aproximadamente 4 o 5 meses, desde el banco donde yo tenía mi cuenta, me llaman y me dicen que no quieren trabajar conmigo. No queremos trabajar con usted. Y en ese momento, pues hablo con mi amigo Nene y le digo, oye, mira lo que me está pasando. Ostras, mira, pues voy a hacer un viaje a República Dominicana, vente, ves aquello. Ya había estado una vez hacía muchos años y empiezas a explorar posibilidades de trabajo, de adaptarte y tal. No me apetecía seguir estando en el foco. Llevo mucho padecido, mi familia, mis amigos, mi gente lleva mucho padecido, y yo quería estar tranquilo en un lugar que me permitiera empezar de cero, conocer gente. Creo que tengo la capacidad suficiente como para poder ganarme la vida, y además, pues como le digo, estar fuera del foco.
En el mes de diciembre
bé, està explicant una mica tot el que ha estat vivint en aquests últims mesos i per què ha estat aquí a la República Dominicana, que fent-se una mica la víctima, o almenys m'ha semblat a mi, no?
Sí, però costa bastant victimitzar-lo quan està moreníssim, amb palmeres al fons, explicant la seva vida a la República Dominicana. Vull dir, és que al final és bastant pintorès tot plegat, i jo només dic que Anna Pastor, després d'aquesta entrevista de Rafa Nadal, s'ha guanyat un lloc al cel, Vola. Perquè de ganyant a ganyant, la veritat és que
déu-n'hi-do. És surrealista, però clar, tot l'inici d'aquesta entrevista, perquè és com entrar en un bucle espai-temporal, perquè li va preguntant què és el que fa República Dominicana, si vindrà cap aquí, si té por que el detinguin, quan ha sigut ella la que ha avisat que venia cap aquí, que han tornat junts amb el mateix avió, que hem estat pendents tots aquest matí a veure si sortia o no, i que finalment ja sabem que, vaja, sí, se l'han dut els de la UCO, però que ha quedat en llibertat.
Ha explicat avui, he anat sabent detalls, i tothom, suposo que tothom ha anat veient detalls, que a l'avió hi havia 380 persones i que la gent s'ha fet fotos amb ell.
Mm-hmm.
Hi ha gent que té ganes de fer-se fotos amb ell, que el consideren, no?, que és un tio famós i que per tant val la pena fer-se una foto amb un personatge com ell, i que ha estat un vol amb moltes turbulències, diu, molt mogut, i després que l'entrevista s'està fent en un hotel, a l'exterior d'un hotel a Punta Cana, a la República Dominicana, amb palmeres de fons i amb aquests ocellets que es van sentint, perquè s'havia de fer a la suposada casa de Luis Rubiales a la República Dominicana, que ha explicat Anna Pastor que és un piset molt modest. Ell els va citar a un piset a la República Dominicana molt modest, però que realment té una altra casa a la República Dominicana, que és molt més luxosa. El problema és que la Guàrdia Civil, com hem sabut aquest matí, o ahir va ser, no? Ahir, ha entrat per ordre de la jutgessa, ha entrat al piset i a la casa de la República Dominicana, i per tant ell va haver de dir, no, l'entrevista al final la farem on vulgueu, però a la casa meva no. Però que inicialment ell volia donar una imatge d'austeritat, diguem-ho així, a la República Dominicana en un piset.
Una mica més, i el cita a una cantonada de Santo Domingo allà, amb 4 parracs, dient, estic aquí demanant al carrer, no? Intentant, clar, hi ha certes incoherències que vagi dient contínuament, com aquesta idea, com si no tingués diners, no t'ingressos, i al final, clar, té dues propietats jugades o comprades a República Dominicana, i clar, de fet,
la forma en què s'ha tensat quan li pregunten una pregunta molt senzilla, que és què fa a la República Dominicana, podria ser la resposta primer, és mira, doncs estic intentant explorar vies de negoci i ja està, i s'ha tensat moltíssim, no? Bé, no, no, és una persona que al final és tu ets víctima dels teus actes. Si tu quan parles sempre ets més o menys honrat i algun dia doncs et qüestionen, molta gent podrà creure en tu si has estat sempre honrat, però és que ell l'hem enxampat moltes mentides ja. Menjat mentint molt, canvis de versions, llavors al final d'alguna forma és allò que ve el llom, no? Si estigués dient la veritat, ara costaria creure-lo, perquè òbviament és una persona que ha perdut tot el crèdit. El judici públic el té perdut. A partir d'aquí, òbviament, entrarà l'altre judici, no? Que és el legal.
Sí. Home, recordem que ens va intentar fer colar en aquella roda de premsa, vaja, en aquella assemblea, una imatge que havíem vist tots, la va intentar, doncs, treure-li absolutament el significat, el valor, vaja, no una fake news, però vaja, dir-nos el que no havia passat, quan ho havíem vist tots. Imagina't el que hem vist. Clar, la seva presumpció d'innocència, que evidentment l'ha de tenir, queda bastant en entredit, com diu ara el Toni, perquè ell mateix és presoner de les seves paraules i dels seus actes, del que ha fet en públic. I això sempre ho he pensat. Si la Jennifer Hermoso hagués passat a porta tancada, evidentment aquí, vaja, és que desgraciadament, si la gran fortuna és que va perdre tant els papers al personatge, que va fer lo de la pebrotera allà davant de tothom, el petó, la Jennifer Hermoso, o sigui, se li va anar tant la pinça que és pres d'ell mateix, però si no encara continuaria al seu lloc.
Perdona, està parant de si ha estat corrupta o no la federació, ¿verdad?
Se ha levantado, pero no está comunicado, no, perdóneme, no está comunicado a nadie.
En cualquier caso, déjeme que le diga, ¿a qué achaca que la UCO, la Guardia Civil, entre en 11 lugares en España, su vivienda, su casa, entre ellas en Granada, la Federación, detenga gente de su máxima confianza que ha mencionado antes, ¿a qué lo achaca? Es decir, si usted no ha hecho nada, ¿por qué cree que la Guardia Civil está haciendo esto?
Pues mire, tendremos que aclarar las dudas, pero yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, ellos han tratado de hacer su trabajo, y si tienen alguna duda, la aclararemos. Es que no le puedo decir parece mucho más, porque es que yo no...
Parece que tienen dudas.
Bueno, tendrán las dudas que tengan, pero lo que no tenemos es el sumario, ni usted, ni yo, ni mis abogados, no los tiene nadie.
Bueno,
todavía.
Pero no me podrá negar que la Guardia Civil ha entrado en su casa y en 10 lugares más y ha detenido a gente
de mi casa,
su máxima confianza. ¿Por qué cree que ha ocurrido
pero de
eso?
Mi casa lo que se haya llevado, pues si hay algo que me quieran preguntar, lo aclararé, pero le repito, esto es lo más importante en todo esto, porque habrá gente que está pensando que yo he pegado mordidas por lo que ha salido en algunos medios de comunicación, igual que han pensado, y os agradezco mucho que me hayáis permitido bueno, que un cámara...
No lo pensamos nosotros, insisto, indicios de corrupción, perdone señor Rubiales, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza, no solo la gente que nos esté viendo.
Yo, señora Pastor, si cada vez que quiero contestar me interrumpe, va a ser imposible. Si los dos tenemos de acuerdo en esta entrevista que lo que usted quiere, y yo también, es que se sepa la verdad, yo voy a contestar a todo. Pero
no
déjeme,
tenga ninguna duda que yo sí.
Pero
déjeme,
adelante. Yo también. Pero
adelante.
Déjeme,
¿por qué cree que la Guardia Civil hace eso?
Es que yo no estoy en la mente de la Guardia Civil. Yo he sufrido 70 querellas en los últimos años y todas las que han llegado al final, en todas he demostrado y he estado en situaciones muy complicadas. I públicament diciéndose muchas cosas, mire usted.
Bé, i segueix fent-se la víctima. Exactament, avui, perquè ara diu nadie tiene el sumario, això, que, com que es van registrar fa un parell de dies, nadie tiene el sumario, sí, avui s'ha començat a filtrar, no?, informació sí. d'aquesta investigació.
Sí, per exemple, hi ha hagut una informació dels companys de La Vanguardia que han tingut accés al sumari. Sí, la veritat que sorprèn perquè l'inici de l'entrevista, diguéssim, que ja era caduc, sí. I durant l'entrevista també hi ha coses que són caduques, perquè durant aquest matí hem començat a saber... certes coses. Per exemple, una de les coses que s'explica en aquest sumari és que la Guàrdia Civil el que conclou és que l'entorn de Rubiales va transportar diners en efectiu d'Espanya cap a la República Dominicana. Però això no ha passat en els últims 3-4 mesos o en l'últim any, quan Rubiales, diguéssim, ara s'està buscant la vida. No, no. Això el que diu la Guàrdia Civil diu que passa des del febrer del 2021. És a dir, que mentre Rubiales estava exercint com a president de la Federació Espanyola de Futbol, hi havia un entorn format per Nene, aquest exfutbolista del qual parla Rubiales, i per un altre nom que hem descobert avui mateix, que és el d'Israel Dorado, que és amic de Nene i que era, d'alguna manera, qui la cara visible que transportava els diners cap a la República Dominicana, Nene és qui té els negocis, s'ha parlat de negocis hotelers, etc, doncs eren qui, d'alguna manera, transferien aquests diners cap a la República Dominicana, i la Guàrdia Civil ha interceptat converses entre Nene i Israel en les quals el nom de Rubiales i surt pel mig. És a dir, que Rubiales estava implicat en tots aquests negocis, no són converses, insisteixo, de fa mesos, sinó que el podrien implicar mentre exercia com a president de la Federació Espanyola de Futbol. És un dels casos, per exemple, de, que ja, diguéssim, està en el sumari i és la conclusió que n'extreu de tot el que ha interceptat, de totes les converses telefòniques que ha interceptat la Guàrdia Civil, és una de les conclusions que extreu, en aquest cas, que extreuen els agents. Per tant, és una de les múltiples conclusions que han extret i dels possibles delictes que s'estan investigant.
Sí, aquí hi ha també la constructora aquella amb el Nené, sí. I que hauria fet obres, no?, i haurien cobrat comissions de la Cartuja de Sevilla, el suposat negoci que volien fer a l'Aràbia Saudita, que això, després hem sabut també que, per exemple, han investigat els comptes de Gerard Piqué, perquè clar, Cosmos està relacionat amb l'acord de la Federació Espanyola per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. He descobert un concepte, Dávida, Dávidas, el que estaven investigant és que Piqué o Cosmos no haguessin fet no, o donat alguna Dávida a Luis Rubiales. Dávida, no sé, per la gent que no ho sàpiga, jo és un concepte que desconeixia fins ara, potser és molt comú, jo desconeixia, és una cosa que serà gratuïtament, un regalo.
Està bé que no ho sàpigues, Pariser.
Sí, sí.
Tu ets un tio integrainet.
Sí, correcte, totalment total. Doncs això, estan investigant si hi ha hagut això, un regal, no? Un... no sé,
també també s'han trobat,
sí, o,
també
o, no, però una cosa així, no, escolta-te, et regalo això, no?
També la Guàrdia Civil s'ha trobat, per exemple, 300.000 euros en metàl·lic en un hotel a Granada que gestionaven Luis Rubiales i Nené, la qual cosa els fa sospitar, perquè diguéssim que tampoc seria, no, el lloc més habitual en el qual...
No, no s'ha passat que vas a un hotel i hòstia tu, algú s'ha deixat 300.000 euros.
Per això, vull dir, molts diners, estem parlant de molts diners en metàl·lic, fixeu-vos que ha transportat diners en efectiu cap a la República Dominicana, diners en metàl·lic en un hotel que gestionaven ells dos.
I amb una caixa de sabates han trobat 5.000 euros també en caix, vull dir que són coses que dius, bueno...
A mi em sorprèn per això que després ell ara surti en aquesta entrevista... donar la cara...
És un manipulador, eh?
Ja, ja.
És un manipulador manual.
Però s'està exposant, que a una... vull dir, a presó... A, no?
Sí, però això, passi el que passi, o sigui, el jutge decidirà. A partir d'aquí ja està intentant, doncs, però no qüestió, és una qüestió d'egocèntrica, de manipulador, d'intentar guanyar un debat, d'intentar canviar les coses. A vegades passa allò una mica del síndrome de Telma i Lluís, no?, que algú està conduint cap a un precipici i el darrer en veure ho és ell. I en aquest sentit, doncs, és aquestes persones, és un manipulador manual, durant molts anys ha aconseguit enganyar la gent. Ha fet rodes de premsa i conferències amb la federació esperpèntiques, la de me van a poner cocaïna en el cotxe, me van assassinar...
Sí. Ja ho deia per si de cas li pillava. Doncs que com a mínim estiguis avisat, no?
Clar, però bueno, en cert moment et pot fer dubtar, et pot fer dubtar, i a partir d'aquí doncs intenta condicionar les coses en cas de, perquè clar, això és el de sempre. Hi ha un rastre de pistes, i que una bossa per aquí, una sabata per aquí, i diners per aquí, diners que hi ha, però tu has d'aconseguir vestir un cas que judicialment sigui provat. És a dir, si apareix un assassinat, un cos mort, un ganivet, i tu estaves al lloc dels fets, però tu, no sé, no, les teves dictades...
Sí, sí, no hi ha proves, sí.
Te'n pots lliurar. Llavors, en cas que se'n surti, ell vol tenir també doncs, un discurs guanyat. I sap que hi ha una part de la població espanyola que poden ser aquests que es fan selfies amb ella a l'avió, o persones vinculades a votants a partits d'extrema dreta que semblen que estan molt interessats en considerar que Rubiales és uno de los suyos, i que com més gran la fa sembla que els agrada més, que el podrien ajudar després. Per tant, està jugant les seves cartes.
Ha negat, està relacionat amb Grucomsa, que és a aquesta empresa que suposadament hauria rebut tractes de favor i comissions per fer obres a la Cartuja de Sevilla. Està parlant de Nené, d'aquest personatge que també hem descobert aquests dies, a veure.
Señor Rubiales, no, de verdad. ¿Usted cree que hay una jueza en España que lanza una operación como esta?
De ser un amigo, es un empresario. Es un empresario de largo recorrido en hoteles, en construcción, en otras muchas cosas, pero eso ya, repito, yo no quiero entrar. Él ya estará asesorado por su abogado y tendrá que contestar lo que tenga que contestar. Pero en ningún caso, y esto es lo que quiero decir, en ningún caso, a mí Nene me ha dado, toma, de esta obra, toma, para ti.
Pero
y yo lo he cogido.
¿Están haciendo negocios aquí juntos?
Estábamos intentándolo. No hemos podido. Porque ahora es imposible, tengo mis cuentas bloqueadas. Es que no tengo...
Bé, torni. Deixeu-me un moment a part dels pinces, perquè s'ha acabat ja el Paris Saint-Germain-Rennes, semifinals de la Copa Francesa, amb el company Dani Gil. Dani, ha acabat passant a la final al PSG?
Sí, festa grossa aquí al Parc dels Prínceps. El PSG s'acaba de classificar per la final de la Copa de França després de guanyar 1-0 al Rennes amb gol d'Mbappé, que també ha enviat una pilota al travesser, ha fallat un penal i avui sí ha jugat els 90 minuts. Dembélé ha jugat 75, ha tornat a fer un bon partit. És veritat que a aquestes alçades de temporada només ha marcat un gol i és una dada, sens dubte, negativa pel Paris Saint-Germain, però al seu favor s'ha de dir que està oferint un gran rendiment, donant assistències, 13 ja aquesta temporada, així que serà una altra de les amenaces del Barça dimecres vinent a París. La temporada del PSG fins ara està sent gairebé excel·lent, té la Lliga a la butxaca, està a la final de la Copa, ja ha guanyat la Supercopa de França i la gran il·lusió, que no obsessió segons venen aquí a París, la Champions, que arribaran amb bones sensacions, amb l'únic dubte de Barcola, que avui no ha entrat en la convocatòria, la resta està bé i el més important, o segons com es miri, el més preocupant pel Barça, amb Mbappé endollat i el 100%.
Perfecte, doncs el 25 de maig estic veient aquesta final entre l'Olympique de Lyon i el París Saint-Germain. Cap jugador, excepte Barcola, avui no hi ha hagut res estrany, ni cap entrada, ni cap molèstia, Dani.
Res, tots estan en forma per enfrontar-se dimecres que ve al Barça aquí al Parc dels Prínceps.
Molt bé, magnífic, qualsevol novetat ens ho fas saber, gràcies.
Perfecte, una abraçada, bona
fins
nit a tots.
Ara, Dani Gil en directe, des del Parc dels Prínceps explicant aquesta victòria. I avui, mentre estem seguint l'entrevista amb Luis Rubiales, havíem convidat dos periodistes francesos. Un és el François David, que treballa a Le Parisien. Hola, François.
Bona nit.
Què tal? Bonsoir.
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 Bona nit.
I l'altre és François Miquel. Què tal, François? Bona otra vez. Claro, François David, François Miquel, los François.
Un nombre común, ¿eh?
Un nombre común, sí.
Dos presidentes tuvimos.
Treballa a...
un
què?
Un papa.
Un papa, també, és veritat. El François Miquel treballa a Flash Score News, no?
Exacte.
És aquella, és una aplicació i una pàgina web brutal, FlashScore.
Sí, també en espanyol.
També en espanyol, sí, i dona uns resultats de tots els esports, no?, pràcticament. Bé, hem d'estar seguint Rubiales. Suposo que a França se'n parla o no de Rubiales? Alguna cosa se dice, sí?
Bueno, sobre todo después del beso a Jenny Hermoso, por supuesto. Ahora creo que va a tomar fuerza, consistencia en los dos próximos días. Bueno, parece que ser presidente de una federación es un cargo complicado. También tuvimos nuestro, que era Noel Legret, 85 años, que se permitió cosas horribles y finalmente la ministra que lo sacó. Pues a ver lo que pasa, pero parece que es más grave ahora lo que se ha pasado con él.
Comisiones,
negocios.
Supuestamente, cultos, comisiones, contratos irregulares, ¿no? Enriquecimiento.
Mentiras.
Ilegal, mentiras, sí.
Sí, nosotros hemos publicado dos artículos hoy, y porque, bueno, también le interesa la gente, y con el apoyo del despacho español tenemos las noticias, y bueno, las publicamos, y la gente está un poco alta del tema Rubiales con lo que ocurrió con Ginny Hermoso, pero sí, lo tuvimos también con Noel Legret, y bueno, sabemos un poco...
Sempre passa en totes les federacions, Això del futbol, sí, tu, és increïble.
En totes. A Anglaterra van tenir també un president de la federació que va fer uns comentaris racistes contra la comunitat hindú absolutament lamentables. A Itàlia han tingut un president que va ordenar que es compressin còpies del seu llibre per valor de 400.000 euros. Que també està molt bé, el que ha fet a Tavecchio. A Grècia han tingut presidents de federació que llançaven objectes punxeguts a presidents de clubs en assemblees i que els havien de punxar els telèfons perquè tenien un telèfon amb una cinta de Pakistan molt sospitós amb la qual es compraven àrbits, per exemple. El poder és així, i a França també van tenir...
En Àfrica,
un munt. L'Estalian, a Brasil, a Sud-amèrica, i el Noel Legret, que va ser famós perquè va fer aquest club molt petit, el Guingamp, el va fer campió de cop, un equip d'una població de 6.000 habitants, i van anar pujant a la federació amb comentaris masclistes i lamentables, no? El poder, i el... Però és que passa també amb el Comitè Olímpic. Si mirem qui són els presidents dels comitès olímpics, hi ha moltes figures. Al final, el món de l'esport et permet que persones amb ambició puguin assolir certs càrrecs, i molts cops estan com fora de la justícia. El moviment olímpic estan com fora de la justícia, no? I també es va veure en el famós cas de que va provocar la caiguda de Blatter, que al final havia la investigació per intentar fer caure Blatter, només aconsegueix que la FBI pugui demostrar una presumpte subons si havia passat uns diners per territori nord-americà, perquè quedava com en una nebulosa, i gent com Blatter i companyia se n'han sortit bastant bé a nivell legal, no? I només va caure un nord-americà i un detenat de Tobago, perquè s'havia demostrat que uns diners havien passat un dia per un banc d'Estats Units. Llavors, aquesta nebulosa que genera el món de l'esport en general fa que persones sense cap mena d'escrúpols s'interessin, i llavors ells parlen defensant-se, però... De fet, molts cops ens hauríem de preguntar cada cop que una persona vol ser presidenta d'una federació.
Per què?
El per què.
Per què, sí, sí.
I a partir d'aquí, em sap greu, però sospitar, començant sospitant. Mantenir presumpció d'innocència, però sospitar. I vostè per què es vol presentar?
Home, és curiós que Rubiales, el seu currículum, diguéssim que no sé si acadèmicament o des del punt de vista empresarial, ha brillat molt. Ell mateix ho ha dit ara, que tot just ara ha aconseguit un contracte de 1,8 milions d'euros d'una empresa coreana per distribuir NFTs. Dius, o sigui, què és això? És a dir, clarament veus que tot plegat és un trampolí, i mentre fas aquest trampolí cap amunt per col·locar-te en aquest món, doncs vas fent feina també.
A veure, parla de Cosmos, a veure, de l'empresa Gerard Piqué.
Esta sacó una notícia sabiendo de que era falsa. Dijo que habíamos adjudicado a Arabia Saudí por un montante inferior a la cantidad que nos daba Qatar. Y él sabía que era falso y que estaba mintiendo. Y eso ha sido producto de esa serie de cosas, pues nos han imputado. Y una
pero,
serie de audio...
Vamos a ver, ¿de verdad cree que le han imputado porque la justicia en España lee la prensa?
No, hombre, hombre, cuando hay una denuncia te
porque
imputan.
Porque todo lo que ha ido sacando,
cuando
entre
hay una denuncia,
otros
te imputan,
el confidencial...
O te llaman a declarar casi siempre. No, pero es que esto lo estoy diciendo...
Cuando hay una investigación,
lo estoy diciendo abiertamente ante las cámaras. Es que es falso que eligiéramos esa oferta viendo otra mejor. Elegimos la mejor oferta. Y le voy
a decir
por qué.
O sea, que había más ofertas.
Me ha preguntado por qué.
Sí.
Me ha preguntado por qué. No, la de Qatar no era ni una oferta. Era una propuesta que se tenía que validar en 10 días y no la validaron.
O sea, que tuvo una propuesta de Qatar.
No tuve una propuesta. Es lo que le estoy explicando.
La hubo, pero decayó, ha dicho.
No. Era una especie de intención que tenía que ser. No, está el contrato, si se va a aportar ahora.
O sea, que sí hubo una propuesta de Qatar, si es por entenderlo.
Estoy explicando muy sencillo, además usted es una señora muy inteligente.
No surtiendo aquí, ¿verdad?
Además, usted es una señora muy inteligente.
Es que eso es lo que usted quiere que diga, pero hemos quedado al principio en un pacto, la verdad, ¿no? La verdad es, Qatar, tenemos interés en hacer esto, lo tiene que dar por bueno un comité en los próximos 10 días y entonces la propuesta será firme.
Pues es una propuesta.
Pasan los 10 días y no lo dan por bueno y la oferta decae, no hay oferta.
Creo que si la oferta de CAE, no me quiero enredar en esto, pero
no
si la oferta
entonces,
de CAE, hay oferta.
Me dice, ¿por qué? Mire,
porque ¿por qué
España,
eligen a Cosmos?
España recibía 120.000 euros de la Supercopa, hasta entonces la Federación, y desde ese momento empezó a recibir 40, de los cuales 20 o más iban al fútbol más modesto. Hicimos muchas cosas, y se salvaron muchos clubes, especialmente en la pandemia. Y esto lo sabe cualquiera que está en segunda división Federación, en tercera división Federación, lo saben. ¿Por qué elegimos? ¿Por qué no? Se pasaron los filtros, lo expliqué en una rueda de prensa multitudinaria, más de 2 horas allí. Respondí, delante de Compliance, dije, Compliance nos dijo que si nosotros no pagábamos comisiones, no había ni que hacer la consulta. Por cierto, la responsable de Compliance en aquella época me mandó un mensaje al terminar, por la noche, oye, no te quería decir nada, pero has estado sublime, lo has explicado perfecto, muchas gracias por aclararlo, tal, tal, tal. Expliqué también que había ido al comisionado de control externo.
¿Y por qué cree que se investiga? Le hago la misma pregunta que con lo otro.
Bueno,
¿Por qué cree que se está investigando ese contrato?
Porque hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas. Si no hay ningún problema en aclararlo. No hay ningún problema en aclararlo. De verdad. Y además, si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué. Que es lo que han insinuado mucha gente. Jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada. Eso.
De ese
entonces,
contrato.
Yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas de llegar y hablar con la jueza, y me ofrecía ir el primer día. Si no, ha pillado por medio de la Semana Santa.
Hombre, pero la Semana Santa... Que
això és gros, Me ofrecía ir, pero no s'ha pillado en Semana Santa, por tanto, descanso aquí en la República Dominicana.
En un resort, només.
Però et dic una cosa, és el que deia el Toni, és tan manipulador que tu l'escoltes i et pot acabar convencent de que la moto té motor i està gripada.
Perquè parla amb seguretat, perquè a part de ser un manipulador i un narcisista de manual, és un tio que sap que té molts amics. Que sap que té molts amics i que li cobriran el cul a moltes coses, i jo crec que ell sempre ha de... ha depengut d'aquestes persones que l'ajudessin, que van ser les persones que li van aplaudir un discurs infame després del que va passar amb Jennifer Hermoso, i que són gent que estan disposades a no parlar malament d'ell, a cobrir-li l'espalda, perquè és que m'ha ajudat. I ho vam veure amb tots els presidents de les federacions regionals el dia aquell, i amb les explicacions posteriors que ells deien, bueno, és que m'ha ajudat molt i em sap greu, i ell s'escuda amb això i parla amb aquesta seguretat pensant que tindrà algú a la justícia o que tindrà algú a algun lloc que li fotrà un cop de mà si ell realment ho necessita, i per això parla amb aquesta seguretat, a part perquè és un manipulador i perquè això ho sap fer molt bé, perquè a més jo el vaig tractar una mica durant el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, i és un camalador, és difícil enganxar-lo. O sigui, Anna Pastor, perquè té molta experiència i perquè no es deixa enganyar fàcilment, però té do de gent, una mica, o don de gent, és una ocasió en castellà, és un ganyant, però té aquesta manera de parlar.
Aquest talent andalús
en distància curta guanya.
De fer la conya, de fer-te la brometa, no?
Guanya en el cara a cara, en una taula, en un reservat, guanya més que en roda de premsa, i el que diu la veia és molt interessant. Són persones que venen d'anys i anys i dècades d'impunitat. És a dir, tot el que sempre els hi caia de cara, perquè en aquests reservats, en aquests assadores, en aquests llocs on es troben, doncs sempre hi haurà un polític, un conseller municipal, algú d'una federació, potser apareix un jutge, potser apareix algú que és un d'aquests conseguidors, això. I normalment han pogut fer una carrera en què poden haver, o no, la justícia determinarà, comès delictes o corrupció, i sempre acaben de cara. És que hi ha gent que porta molts anys caient sempre de cara, que es pensen que al final que poden borrar el sistema perquè han pogut trobar aliats a dins. I el dia en què comença a caure el seu castell de cartes, no se'n saben a venir, perquè no estan acostumats a perdre. Llavors, d'alguna forma, fins i tot passen en un procés d'autonegació. De dir, o sigui, es poden arribar a pensar que en alguns casos concrets es poden arribar a pensar que són innocents quan han comès il·legalitats, perquè directament han estat sempre en el llindar de la moralitat, la legalitat i la legalitat. I aquest és un gran exemple. El món de l'esport està molt ple, des de sempre. I segurament és una de les esferes amb més corrupció a l'estat espanyol.
Ja, per això dic que jo potser m'hagués quedat fora del focus, no?, com portava un temps ara, i, no sé, hagués intentat no ser un altre cop el gran protagonista de la història, perquè o és molt intel·ligent i ho té molt clar que no ha fet res, o no té moltes llums.
Perquè sap que
perquè
ja
ara s'està exposant un altre cop, i com l'enganxin, que quedarà com un autèntic tonto.
Perquè sap que hi ha una part d'Espanya, una part de l'extrema dreta, com deia abans el Toni, que ell dirà això i el creuran. Si no, posa en dubte la seva reputació i l'opinió pública el que pugui pensar d'ell. I jo crec que això a ell també li importa, perquè és una persona, com deia, molt narcisista. Ell vol que parlin bé d'ell. I al final ell, quan t'autoenganyes de tal manera que penses que no has fet res malament, tu vols excusar-te com per dir sí, la justícia m'ha enganxat, però no ha sigut just amb mi, jo no ho vaig fer, us ho vaig dir que no ho havia fet, ja us vaig avisar que algú em tenia ganes, que algun dia em trobaríeu 2 quilos de coca al maleter del cotxe, i no, jo ja us vaig avisar que no havia sigut jo. Quan en realitat l'únic que t'està fent és avisar-te de no sé què trobareu, perquè l'estic liant perdíssima. I és la sensació que em queda després d'escoltar-lo.
Sí. I de fer campanya d'ell mateix, no?, també. Vull dir, la sensació que Rubiales
no, no
algun
para,
dia...
Sí,
no,
sí.
No. Perquè té aquest target. Vull dir, té un target que és molt potent, i a vegades aquí et pot sorprendre que algú vulgui fer fotos amb ell, perquè ell té un target molt concret, i no t'estranya que algun dia veiem en alguna llista política.
Hòstia,
que ell convenç les mateixes persones que els convenç a Abascal.
Si se'n surt d'aquesta,
no
m'estranyaria gens.
Sí.
No m'estranyaria gens.
Ara hablaremos del PSG.
Amb Tomàs Molina.
No del PSC, del PSG.
Del PSG hablaremos, del Paris Saint-Germain i d'esta eliminatòria, que tengo muchas ganas de saber cómo se ve desde París, ¿no?, desde la visión desde Francia. 11:22, a veure què està dient a la Sexta, i si no farem una petita pausa, a veure què estan parlant ara mateix.
Yo le pregunto a quién beneficia.
Yo le digo, perjudica
a suyo, que además ahora está
investigado. Pues mire, si no perjudica a nadie y beneficia a alguien, estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo que me lo pida.
¿Ha hablado con Pedro Rocha, su sucesor?
Pues creo que hablé una vez por teléfono, creo que una sola vez.
¿Cuándo? ¿Se acuerda la última vez? Más o menos.
No me acuerdo, pero como se han llevado el teléfono, pues ahí estará. O no lo sé si hace 3 meses, 5, o no.
¿Pero mantiene buena relación con él?
No mantengo ninguna relación.
Antes me ha parecido que tenía la sensación de que quiere que continúe en el cargo.
No.
Cuando hemos hablado de la posibilidad de elecciones.
Yo me he apartado totalmente Yo cuando he dejado de ser presidente de la federación, no he llamado a presidentes de federaciones territoriales.
No, me ha sonado,
si alguno me ha llamado, le he atendido, pero muy poco, en general, para dar ánimo, para cómo estás, qué tal la familia, conversaciones de ese tipo. Cuando me han preguntado otras cuestiones, le he podido dar mi opinión, pero a medida que iba pasando el tiempo, es que no he querido saber nada de temas de elecciones ni de nada por el estilo.
Si hay elecciones, ¿Pedro Rocha debe presentarse en su opinión?
Yo no soy quien para hablar de eso.
¿Usted no apoya a nadie?
Yo no, yo estoy fuera y no tengo nadie.
¿Hay rubialismo en la federación después de Rubiales? ¿Sigue teniendo usted allí gente, bueno, entre otros, algunos de los que han salido estos días en las noticias? ¿Hay rubialismo dentro de la federación todavía?
Pues no sé si la intención es exterminar a todas aquellas personas independientemente de que hayan hecho bien su trabajo, por el mero hecho de haberme conocido a mí. Si es esa la intención, he conocido a muchos que ya estaban antes, con los que hice equipo, otros que llegaron después, unos que llegaron por medio mía, otros que no, y creo que se hizo un buen equipo, un buen trabajo, que nos llevó a ser una federación que generaba 140 millones de euros a generar 400, y que al fútbol modesto pasó de generar 10 millones de euros...
Un minut i seguim, a veure com acaba aquesta entrevista i si després podem parlar una estona d'aquest PSG-Barça que queden menys de 7 dies pels quarts de final de la Champions.
Tu diràs amb Aleix Parisé.
Si li pregunto al chat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al chat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
78.860. 7, 8, 8, 6, 0.
Sèrie
22, 0, 2, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Parisé.
I 25 minuts de la nit. Mira, un consell, més enllà de Rubiales i del PSG-Barça, un consell pel cap de setmana del 13 i 14 d'abril, que està entremig de l'eliminatòria. Arriben al circuit de Barcelona-Catalunya les European Le Mans Series. Si us agrada el motor, 13 i 14 d'abril, European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya. Gaudeix d'espectaculars curses de resistència, de prototips i GTs. Podràs accedir al paddock, a la graella i visitar el pit lane. Tot a partir de 12 euros tot el cap de setmana. 12 euros tot el cap de setmana. No t'ho perdis. Compra ja les teves entrades a circuit.cat per viure el 13 i 14 d'abril les European Le Mans Series. Aquí estem amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Laia Cervelló, seguint aquesta entrevista que Anna Pastor li està fent a Luis Rubiales a la Sexta. Evidentment està enregistrada a la República Dominicana perquè ella avui ha aterrat a territori espanyol, amb aquella expectació mediàtica que hi havia. També tenim com a convidats a dos periodistes francesos que viuen i treballen aquí a Barcelona. Ara parlarem del PSG-Barça, però acabarem d'escoltar què més diu i de sentir què més diu Luis Rubiales. Clar, avui, el que dèieu ara, si haguéssim volgut escarni, quan hagués baixat, no, de l'escala de l'avió, en comptes d'anar directament a un furgó de la Guàrdia Civil, l'haguessin deixat que sortís allà amb les 30 o 40 càmeres que hi havia, no?
Sí, això s'ha sortit molt de rossites, no? Podríem dir, és a dir, que la imatge tampoc és molt lesiva, la que hem vist avui d'ell, és a dir, sí que em sembla que són les imatges de la Sexta, que es veu com entra dintre el furgó, dona... però tampoc policial, és dir, policial, però sense estar logotipat, i tampoc no és que ell vegi, hagi tingut una imatge molt allò, la pena del TN, no? Del telediario, que li deien en castellà, doncs no és que l'hagi patit especialment.
Avui l'ha salvat una mica el dia d'avui, no? Vull dir, ha aterrat al territori espanyol, no? Hi havia aquell dubte si el detenien, si no, ha anat, ha marxat, l'ha deixat en llibertat i de moment avui l'ha salvat.
O qui ha volgut que fos així aquesta operació, també, per això la policia decideix com es fan aquest tipus de detencions. I hem vist operacions policials absolutament espectaculars amb la premsa abans col·locada i situada i veient com passen allà els detinguts, que després han quedat en no res.
espera, eh.
Sí, no.
És que s'embolicarà.
Anem.
No, està parlant de Koldo.
Home,
creo que sí, también, ¿eh? O todos los partidos nacionales que no son independentistas, a excepción de Vox, que creo que nunca nos ha pedido entrada, sí lo hemos invitado y han venido, pero creo que el resto nos han pedido entradas muchísimas veces.
Pero sabe que, sabe que no le pregunto por el tema de las entradas.
Pero es que yo no tengo ninguna
ahora
relación.
Ahora que sabemos también las cosas que hacía con Koldo.
¿Por qué también me contactó? Porque era amigo de Aldama, del presidente
del Zamora. También ahora procesado por la justicia.
Y me preguntaron que por qué no subía al Zamora en lugar de otro equipo. Bueno, y se le dieron las explicaciones. Ya le digo, no es esquivado nunca una explicación.
Usted con todo el mundo que se escribe le llama amigo. Lo digo porque dice que no le conoce mucho, pero en el caso
era un hombre, la verdad, afectuoso, yo le voy a decir incluso pues cercano en el trato, y era una manera de hablar, y además a nosotros nos interesaba llevarnos bien siempre con todos los políticos de cualquier partido político y de cualquier situación.
Koldo, llámame ya que despego enseguida, si no os llamo yo a las 10:30, espero que estéis juntos a esa hora, si no podemos hacer una llamada a 2 de diciembre, otro de las conversaciones que usted tiene con Koldo García, para que el Zamora ascendiera. Esta es una de las cosas
en diciembre no se asciende.
No, perdón, no que ascendiera, sino la plaza que le correspondía, que luego...
No.
Esta es la petición que le hizo.
Pero si es en diciembre, es imposible ascender en diciembre.
¿Qué le pedía aquí? ¿De qué estaban hablando?
Pues no lo sé, a lo mejor me estaban hablando de llevar el partido de la sub-21.
Sí, porque de objetivos
querían también llevar, como muchas ciudades, que algunas lo consiguen, otras no, porque hay un canon que hay que pagar, hay que cumplir determinadas especificaciones que te pide la UEFA, etcétera, etcétera. Entonces, quien lo cumple, se le otorga al partido. Si hay más de dos, es pues una especie de ver cuál es la mejor oferta, pues lo normal. Pero vamos, conversaciones de esas, no con Aldama y con Koldo, que tendré muy pocas con Koldo y algunas más con Aldama, siempre hablando de temas de fútbol, pero con presidente, bueno, como salgan las conversaciones, por ejemplo, con William Nasco, con el en La Palma, porque nos volcamos con ellos, es que era a diario, y a veces 3 o 4 veces, presidentes de primera, de segunda, de tercera federación.
Que sí, pero que yo estoy hablando de Koldo García, no de Víctor Aldama.
Pues yo
en cualquier
le he respondido,
caso,
mi relación es mínima, prácticamente no lo conozco.
Es verdad que hay dos temas, la plaza de segunda B, que fuera o no para el Zamora, que finalmente también luego hubo polémica por para quién fue, y la otra cosa que usted mencionaba, que es el partido de la selección sub-21 en el estadio del Zamora, y dice, de Objective, Rubiales ofreció a Aldama, le pidió a cambio que pagara entre 60.000 y 181.000 euros en concepto de
yo
canon,
no pedí
y
nada.
Que a usted le dijeron, para que me compense con esos favores, prefiero que no lo haga.
Yo no pedí nada.
Niega esto.
Yo no pedí nada. En cualquier caso, lo negociaría con la persona que tenía que negociarlo, porque tenemos en la federación, existe un comité de designación de sedes. Luego le contesto lo del ascenso, que también me interesa dejarlo claro. Tenemos un comité de designación de sedes que tiene un director, que es quien hablaba y decía, pues entre 60 y 180, porque hay gente que te dice, mira, no puedo llegar al canon de 180, pero le pago el hotel a la selección que viene, le pago el hotel a tu selección, pago las ambulancias, pago tal, y pago 120. Y si es la mejor oferta, se le da. Entonces, yo no sé si él esperaba un favor en mí o no.
Bueno,
yo no sé lo que esperaba.
És que hem arribat a favors ja per donar un camp perquè la sub-21 a l'Espanyola jugui. M'està apuntant el Dani Aguilar, que també estan seguint a la redacció amb el Gerard Ballera a l'entrevista, perquè no se'ns escapi res, que, clar, la plaça d'ascens del Zamora se la queda Piqué.
Sí, l'Andorra.
I l'Andorra. Que, vull dir que també, suposo que per això també vol aclarir-ho, perquè aquí és quan va pujar als despatxos. Això és interessant.
La normativa es muy clara en España. Cuando un club no paga por deudas, ese club se aparta de esa categoría, y si es un club, como era el caso, adscrito a la Federación Catalana, en el momento en el que hay uno o más que pugnan, el derecho lo tiene primero el de la Federación Catalana.
¿No hubo trato de favor a ese otro equipo?
No. Además, esto se denunció, creo, en el CSD, hubo después, es firme, a nivel administrativo, y no se recurrió más. Se actuó con plenas garanties.
Estamos hablando de los contratos. Bé, de que està
usant. La seva explicació, no? Té un punt de lògica, però clar, com a mi em sobta un altre cop el lligam que hi ha aquí, no? De Rubiales, Andorra...
Home, ja sortir Koldo ja és sensacional. Sí, sí. El dia que va sortir que havien parlat ells dos, encara que fos per un partit de la sub-21 o perquè pugés...
Va, Jennifer Hermoso, a veure què diu sobre Jennifer Hermoso.
Es que no saben uns mesos ver després. Lo positivo a todos los que esta imagen no nos gustó. Su problema ahora es con la justicia. ¿De verdad piensa también en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo?
Eso es una manipulación, lo que estás haciendo ahora mismo.
¿Dónde está?
Es una manipulación porque tontos, pringados, tal, puede que fuera una reacción inmediata nada más suceder.
Sí,
no estaba
pero
ni
lo
encausado.
Dijo, ¿no?
No estaba ni encausado, pero no me ponga una frase en un momento desafortunada por la que pedí perdón, aludiendo a un juez. Eso es manipular.
No, no, lo que le estoy diciendo no, es que
se
a usted...
Se lo digo mirándole a los ojos. No manipule,
míreme
por favor.
A los ojos. Entonces, yo no manipulo. Entonces, lo que le digo sí. Es, hay un juez investigando...
Pero
lo que
si
usted...
no me interrumpe...
No, pero déjeme que le matice lo que me está diciendo. Hay un juez que le investiga por lo que, según usted, era de gente que no sabía ver lo positivo. No lo estoy mezclando, le estoy diciendo que en ese momento usted no lo veía, pero resulta
mire,
que un juez
yo
sí.
Voy a ser muy claro con este tema, mire. Quien vea las imágenes, de verdad... No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce, después de ganar un mundial, entre dos amigos, no lo digo yo, la señora Hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza, de amistad. Punto tres. Con una pregunta. Un agresor sexual no pregunta. Por supuesto, en el contexto, y por supuesto, sexual no había nada. Siguiente punto, que es muy importante también. Ella me dice, vale... Incluso en una historia. ¿Y tú qué le has dicho? Pues vale. Entonces, quiero decir, ahí están las imágenes, los vídeos posteriores, los anteriores, todo lo que salió. Ahí están. Y por lo tanto, que cada uno opine. Yo respeto mucho a la justicia, pero le digo, en ningún caso, ha habido... Es que no hay más que verlo.
Pero esto es como lo de usted a quien cree, a mí o a mis ojos,
bueno, pues yo...
a las imágenes... Todo el mundo efectivamente lo vio.
No entén res, ¿eh? Mesos després, no entén res, encara.
Que tiene un proceso judicial abierto por agresión sexual y por coacciones, porque la cosa no se queda en el beso que usted cuestione a Jennifer Hermoso, que es la víctima en este caso.
Primera cuestión, agresión sexual. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiera nada, pero si esto ha sido una cosa...
Pero es que no se está juzgando lo que ella dijera.
Es que es muy difícil,
No, es que creo que esto es muy importante. Le estoy preguntando por usted. No se está juzgando a Jennifer Hermoso,
no.
Está juzgando al señor Rubiales en este tema.
Pero en un juicio intervienen determinados factores,
sí, entre ellos
que haya una versión única por uno de ellos y que otra persona cambie su versión. Entonces, la señora Hermoso cambió su versión, pero no la cambió, como ha dicho en el juicio, en el avión. Es que en el avión ya todos se pusieron en contra de él, no. Después del avión me han llegado a mí mensajes de futbolistas, de madre de futbolistas, de mujer, esposa de futbolista, de médico, de staff, diciendo que no hay nada y que tal. Pero, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que hay determinadas presiones y tal, ella cambia. Pues ella cambia, pero quiero dejar una cosa muy clara. Al día siguiente de aterrizar, volvimos a hablar con el comisionado de FIFA para estos temas. Y los dos volvimos a decir lo mismo. Con respecto a las coacciones, yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Y le dije, nos están pidiendo de comunicación que salgamos juntos. Podemos salir a decir lo mismo que ya hemos dicho. Yo ya he salido, yo ya lo he dejado claro, yo quiero disfrutar de esto, no quiero salir nada más. Perfecto, pues ya está, perfecto. Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas es una coacción.
No, home, però no, alguna. No, parece que la justicia
no només d'ell, parlen de Luque i dels que van a Eivissa, però bé.
Estamos en un proceso judicial. ¿Su defensa es atacar a Jennifer Hermoso? Decir que cambió
no
de opinión,
atacando.
Que si sonreía no las imágenes o no.
Vamos a ver, yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora. Yo no he atacado, yo he verificado que ella da una opinión, dice, aquí no hay nada, somos amigos, ha sido producto de la euforia, no hay nada de nada. Y a los 6 o 7 días, después del viaje, del famoso viaje de Ibiza, pues viene y dice una cosa por escrito, otra cosa diferente por escrito. Y después, pues hay una denuncia de la fiscalía, por cierto, nos hemos enterado, como prácticamente en todo el proceso, en el que ha habido filtraciones, notas, para que haya un debate público tratando de manipular, no hemos vuelto a enterar de lo que pide la fiscalía.
Doncs mira, just en aquest moment se'm va anar a publicitat. Era increïble, el que estava dient un altre cop. És que no entén res.
Bueno, però és que tampoc esperàvem que una persona amb la seva mentalitat entengués res del que havia passat. És que ja hem parlat molt d'aquest tema, però a mi em sembla una cosa bastant evident, que ho ha vist tothom, que molts països s'han escandalitzat, i potser Jennifer Hermoso en aquell moment no hi pensa o no li dona la importància perquè, acaba de guanyar un Mundial... amb 30 i pico anys, que suposo que era una fita que ja donava per perduda i l'acaba d'aconseguir, que possiblement seria fins a aquell moment el millor dia de la seva vida, i dos, perquè estaven acostumades a una federació que les ningunejava, que les va tractar de mala manera, que les va menysprear com a futbolistes i que va tenir molts detalls amb elles molt reprovables. Com pot dir que Jennifer Hermoso i Rubiales eren amics i tenien un tracte afí quan Jennifer Hermoso va ser de les jugadores que va participar en la denúncia contra la federació presidida per aquest senyor? Com pot dir que eren amics? una persona que és amiga d'una altra no està dintre d'un procés de denúncia cap a una federació dient les coses no s'estan fent bé. Per cert, ara s'està veient tot el que hi havia dintre la federació i no veig a ningú, a cap dels mitjans que va titular en portada capritxoses, reculant i demanant perdó pel que van dir en un moment quan ara s'està demostrant que tenen raó, i ja no només pel petó que hi haurà qui pensi encara que allò no és una agressió sexual, que som uns exagerats. La meva pregunta és, aquelles persones que pensen això realment, si la seva filla els hi hagués passat, ho seguirien considerant el mateix que consideren? Seguirien sent graciós un piquito o seria una cosa per enfadar-se si la seva filla els dies posteriors diu doncs jo no em sento bé perquè a mi això no em va agradar? Perquè hi ha un moment en el qual tu t'autoenganyes i dius bueno, no és el que volia, però va, no vull ser una víctima. Perquè al final acceptar que t'han fet una agressió sexual és acceptar que tu ets una víctima d'això, i tu no vols ser una víctima, i menys en el millor dia de la teva vida. Llavors hi ha un procés d'autoengany, però en tots els vídeos que fa Jennifer Hermoso el fa com a mig somriure, com dient a mi hi ha algú d'aquí que no m'agrada, però no vull pensar ara mateix, però no vull pensar. Però què passa? Arriba un moment que tu estàs sol i comences a pensar i penses, i ara, i això a mi què em va passar? M'agradava, i el típic que és que passa és de vaig fer jo alguna cosa, no? Vaig ser culpable, sí, jo de...
Vaig provocar
de,
jo algun...
De que això passés, i quan arribes a la conclusió de que no, i de que tu no volies, és quan tu dius, jo això no volia, i pots trigar un dia, dos dies, set dies o un mes, però si tu no volies, no volies, i és una agressió sexual, i m'és igual el que digui el senyor Rubiales, perquè realment, bueno... Viu en una Espanya que es va quedar estancada segons en el seu cap fa 50 o 70 anys, la veritat.
Però que encara existeix.
I... Sí, sí.
Perquè, de fet, és segurament l'únic moment en què sabem que ha dit la veritat, quan ell diu que creu que no és una agressió sexual, perquè ell creu de veritat que no l'ha feta. Perquè forma part d'aquell grup de gent que existeixen, que n'hi ha molts i que alguns els coneixem, i que aquests dies potser ens han dit allò de ja no es podrà fer res, ja no es pot, tot és molt avorrit. Aquells que pensaven que, no sé, que si passava una cambrera li tocava sobre el cul era divertit. Aquells que pensaven que fer comentaris sobre el cos de les teves companyes de feina en veu alta era divertit. I aquesta gent en cregués. I està en moltes empreses, està en molts clubs de futbol, en moltes federacions, en moltes famílies, en molts grups d'amics, i els coneixem. I el canvi passa també perquè els homes, els amics, el diem això, aquest comentari no toca.
No està bé, això,
ja. I segurament tots els que estem a la taula, i bona part de la gent que ens escolta, li ha passat que algun conegut ho ha dit, no n'hi ha per tant, s'ho fent un gran massa, s'està exagerant la gent Hermoso, i ja veus que cap on va, no? I al final crec que hi ha un debat de fons molt, molt llunyà, molt, molt més profund sobre una qüestió del respecte del dret de les persones a decidir sobre el seu cos i sobre la seva vida, i aquestes persones no tenen, però és que encaixa molt, perquè al final són persones, té molt a veure també amb com s'exerceix el poder. Hi ha una història, hi ha un relat de poder aquí, que és voler tenir poder, i voler tenir un poder implica que tu creus que pots gestionar, passar-te per sobre la justícia, que tu pots gestionar diners, que pots aconseguir favors, que pots arribar a persones amb telèfons, i que pots, òbviament, tocar, basar, vacilar, bromejar sobre el cos de les persones. Jo, per mi hi ha un relat de poder claríssim. Aquest senyor vol tenir poder, és un megalòman que vol tenir poder i vol tenir més diners i vol entrar grans reservats i vol conèixer molta gent, i a partir d'aquí per tot el senderi. Però és que hi ha molts Rubiales, i molts Rubiales, com el petó no es va fer com deus en Lluís amb una càmera, segueixen tan feliços.
Sí. I tant de bo les eleccions a la federació, jo ho deia abans a l'inici del programa, tant de bo serveixin perquè no hi hagi més Rubiales en el món,
sí,
del futbol,
però
això serà molt
que...
difícil, ja ho sé,
però... És que tenim tants exemples amb aquest últim mes de que al final la justícia és dels homes poderosos, i en aquest cas de gent com Rubiales, amb un altre nivell evidentment, com Dani Alves, que en principi hauria d'estar a la presó esperant la sentència definitiva, però que està condemnat com a culpable d'una violació i està descansant a la seva mansió de 500 metres quadrats, tranquil·lament fent festes fins a les 5 de la matinada, quan hauria d'estar, la idea d'estar en una presó és que tu puguis reinserir-te a la societat i pensis sobre el que has fet, reflexionis i puguis tornar com una persona diferent. Ja en direm vosaltres, i perdó que canvi de tema, això com afecta. I al final, el que passarà amb Rubiales serà que sí, que s'investigaran coses, però que al final la meva percepció és que no acabarà passant res. Perquè al final...
Home, tu creus que ara, amb tot el que hi ha
Sí, perquè s'han tocat altres temes, que no és només el petó amb Jennifer Hermoso, sinó que hi ha...
Jo no sé si presó, però que s'emportarà aquí una bona reprimenda, multa o el que sigui...
És que jo tinc els meus dubtes, vull dir, al final també et passes amb experiències i amb el que ha passat fins ara, i sempre que hi ha hagut la imatge de no, aquell dia que haurà una bona, serà un castig exemplar, mai ha acabat passant. Mai ha acabat passant, i la sensació és que ara, perquè hi ha molts temes empresaris i molts temes legals de pel mig, però quan es té en compte a les dones, i perdó que toqui aquest tema, però és més sensible per mi, és que les dones el que diguin o el que d'això és bastant poc rellevant, que el cos d'una dona no té importància i que estem molt desprotegides davant de la justícia amb això, i jo ho segueixo pensant.
Bé, pràcticament 3:15. Fem una pausa. L'entrevista deu estar a punt d'acabar quan tornin de la publicitat, i després sí, parlarem del PSG Barça. De veritat. Moltíssimes gràcies a François Miquel i a François David, que estan aguantant aquí estoicament per parlar del que més els agrada, que és el PSG Barça. 30 segons i seguim.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pericé.
Ja tornem a ser aquí i ha connectat la Sexta. A veure, recta final de l'entrevista de Rubiales. A veure què diuen.
Un canvi d'opinió. Eso no es acusar. Pero... ¿Y usted? ¿Tenía una opinión al principio? Sí, era esta, que no había nada. La misma que yo. Sin haber hablado con nadie. Atendiendo de manera espontánea a los medios. ¿Tenía una segunda opinión después? Sí, ha cambiado de opinión.
Insisto que se le juzga a usted, no a Jennifer Hermoso, bueno, si cambia o no de opinión.
Sí, pero que yo no he cambiado de opinión.
Yo creo que
que no yo cambie, sigo manteniendo no que ahí no hay nada. Que lo que había es una relación de amistad y una alegría inmensa por ser campeonas del mundo.
No solo el beso, que insisto, ella dice que no fue consentido y que la fiscalía tampoco lo cree. Se le acusa de ejercer actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora, sufriendo Jennifer Hermoso una situación de hostigamiento que le impidió desarrollar su vida en paz, tranquilidad y libremente.
Bueno, el que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado he sido yo. Pero la gente en la calle por este asunto lo tiene muy claro. Y quien lo tiene muy claro, se lo voy a decir, que también son mujeres, alguna de ellas una niña, pero son mujeres, son mis hijas, que estaban delante cuando la señora Hermoso dijo que me dejen en paz ya, es un amigo, ha sido un beso entre amigos. Eso lo han visto mis hijas y lo han escuchado mis hijas.
Las coacciones, señor Rubiales.
Que no hay coacciones. No hay coacciones.
Yo le voy a leer varias cosas. Bilda, ex seleccionador.
Usted me va a leer testimonio de terceras personas.
Bueno, Bilda, no sé si le parece muy lejano, Bilda. ¿Sí? Según la fiscalía, a la familia de Jennifer Hermoso, al hermano en concreto, le advirtió de que si la jugadora no accedía a participar en un vídeo para justificar lo que usted está diciendo, tendría consecuencias negativas tanto en lo personal como en su carrera.
Pues yo estoy seguro de que eso es falso y que nadie va a poder demostrar lo contrario. Nadie va a poder demostrar lo contrario. En un lugar en el que había cámaras, en el que había mucha gente grabando con teléfonos, en el que se grabaron muchas conversaciones, nadie va a poder demostrar que nadie de la federación, estoy convencido, coaccionó. Si acaso intentaron hablar para tratar de ayudar para salir a nivel público. Yo también hablé con ella para vamos a salir los dos juntos a decir lo mismo que ya hemos dicho.
Hay un procesamiento precisamente porque se investiga si esas coacciones, veremos.
Bueno,
qué
pues
dice,
que se investigue, pero nadie va a poder demostrar que
yo
hemos
le hablaba coaccionado. De Bilda, pero le hablo también de Albert Luque, el director de la selección también, que está imputado.
Masculina.
Se le acusa de ofrecer un cargo a Jennifer Hermoso. Intentaron comprar, no sé si su silencio.
Eso no tenía... No, es la primera vez que lo escucho.
Y que era una mala persona si no aceptaba lo que ustedes le estaban pidiendo. Esta gente habló con Jennifer Hermoso, según la justicia parece que coaccionándola, ¿porque sí o usted se lo pidió?
No, mire, yo le pido que no me haga preguntas sobre otras personas que están imputados, porque yo no soy un portavoz.
Usted habla de mucha gente aquí.
Yo no soy un portavoz.
¿Le pregunta si usted se lo pidió?
Yo, en absoluto. Es más, es que no llegó a hablar con
Bilda
él. Él ha dicho que no llegó a hablar, ya le digo. Él ha dicho que no llegó a hablar con la señora Hermoso en ningún momento.
Le digo otro nombre más. Patricia Pérez, jefa de prensa, denunció presiones en su declaración ante el Departamento de Integridad. Dice que estuvo unas 3 horas, que fue presionada para firmar un documento que sostenía que Hermoso era la autora de esas declaraciones que ella nunca hizo. En una reunión en la que estaba usted y fue presionada. Esto lo dice Patricia Pérez delante de un juez, no lo dice
Yo salí y dejé el ordenador en el que estaba contestando a Integridad, porque me llamaron desde Integridad de la Federación para declarar. Está declarando. Esta señora tenía que marcharse, no sé si de vacaciones, de viaje o tal. La trajo su marido. Por cierto, mientras que declaró, pues yo la saludé y salí. Mientras que declaró, su marido me mandó un WhatsApp diciendo: estamos contigo, como una roca, estamos todos contigo, no, una injusticia, etcétera. Su marido. Y resulta que un tiempo más tarde, mire usted, yo creo que las personas que se han mantenido, que tienen que ver día a día a las jugadoras, tienen una presión que no tienen hacia mí. Eso es evidente.
Es decir, ella delante de un juez. No voy a decir se inventa, que me dirá que...
No, no se inventa. Ella ha dicho
dice que fue presionada, que estuvo 3 horas en una reunión.
Creo que lo más importante...
En la que, por cierto, estaba su padre.
Creo que lo más... No. Creo que lo más importante es que esta mujer, al final de su declaración, dijo que lo que había declarado en Integridad, en esencia, es lo mismo que ella trató de decir. Y creo que eso es lo importante.
Su declaración habla de presiones. Usted dice que no las hubo.
No.
No ejercieron presiones,
en
usted, su equipo...
Nadie
para que
va a poder
Patricia...
demostrar que hubo presiones.
Tot negat.
Ja se
lo és un autèntic sant en tots els aspectes.
Que no va haver pressions, però sí que es va parlar amb ell, va, sí, un petit sí, tema sí. d'interpretació. Però el que està fent ell, òbviament, el que fa Rubiales és estar en un ple procés judicial obert per aquesta qüestió i òbviament, el que fa és defensar-se per terra, mar i aire. I vendre la moto que li pertoca, perquè és el que li tocarà fer davant del jutge en el seu moment.
I que diguin que no, que no van... Que nega rotundament que diguessin que hi hauria conseqüències si la Jennifer Hermoso decidia no compareixer amb Rubiales, però si això ha sigut el modus operandi de la federació des de fa 20 anys. Quan les jugadores es van queixar contra Nacho Quereda, van haver-hi conseqüències. Conseqüències com que la... Crec que va ser en aquell moment que la millor jugadora d'Espanya en aquell moment, que era Vero Boqueto, no ha tornat a anar a la selecció mai més.
Però ho ha denunciat ella també, no? Posteriorment, després.
Sí, exactament. No ha tornat. Cada vegada que hi ha un procés d'aquests, hi ha jugadores que acaben pel camí com assenyalades, com a exemple per les demés, de que no es tornin a revelar. És a dir, que digui això quan ha sigut el modus operandi, ho han denunciat i es pot veure i es pot comprovar, ha passat amb Vero Boqueto, la millor jugadora del món en aquell moment, i ha passat amb Sandra Paños, la portera titular de l'equip vigent campió de la Champions League. És a dir, són coses que no tenen una explicació esportiva més enllà de us volem assenyalar, us deixarem fora i això servirà per la resta de les jugadores perquè prengui la lliçó. Per tant, que diguin que això nadie lo puede demostrar, però si han la tira de casos al respecte.
No, sí que sí.
I que no es pot justificar de cap altra manera.
Sí, sí. Hi ha llibres, no?, com el de la Danae, i després ens han anat explicant històries
al llarg
de tot això. Mira, parla sí. de Bilda, a veure què diu.
Però si hubo una... Fue claro, fue una llamada a tres de las tres capitanas entonces, de Patrick Guijarro, de Irene Paredes y de Alesia Putellas, que me pidieron la cabeza de Jorge Bilda.
Después se ha sabido, no en tiempo real, pero sí se ha sabido y lo han contado algunas de las jugadoras, el trato que el seleccionador las dispensaba. Por ejemplo, tenían que tener las puertas abiertas de las habitaciones, no parece que se las tratara como mujeres
pregúnteselo
adultas
a Jorge
en ese
Bilda.
Caso.
Yo he estado.
Les requisaba lo que compraban o no cuando estaban concentradas y se quejan de un trato...
Mire, yo he estado en concentraciones donde eso no ha ocurrido. Es que yo he estado con ellas concentrado mucho tiempo. En la Eurocopa...
¿Y por qué cree que dicen esto?
Es que yo no he visto que eso ocurra.
¿Pero por qué cree que lo dicen?
Yo no sé quién lo ha dicho.
Algunas de las jugadoras.
¿Me puede decir una?
Yo diría que Jennifer Hermoso en una entrevista.
¿Sí?
Diría.
Pues yo no la he visto esa entrevista, pero ya le digo que en una concentración hay que ser muy escrupuloso, hay que cumplir unas normas, seas hombre o mujer, no se puede salir cuando quieras.
¿Usted
se
imagina que a los jugadores
no
de la selección española hombres les dicen dejen las puertas abiertas?
Ana, le ruego encarecidamente, yo no le interrumpo. De verdad, déjeme.
También me interrumpe. Pero no pasa nada.
Pretendre una entrevista amb Ana Pastori que no t'interrompi és complicat.
És que ell també es interrompe amb ella. Sí. I l'he dit manipuladora i ella té les seves filles també. Sí. Però bueno, és igual.
Sin permiso del seleccionador o del director.
No le estoy preguntando eso. Le estoy diciendo antes de dormir dejar las puertas abiertas.
Es que,
es que ni a una niña de 5
no,
años.
Es que yo eso no ha existido siendo yo presidente. Cuando yo he estado.
Le pregunto también, me decía, no creo.
Y además Jorge Vilda es el seleccionador que le ha llevado a ser campeona del mundo, pese a que se lo querían cargar.
No, no, gracias a él o a pesar de él.
Nunca tuvimos que aceptar una situación muy dura donde había jugadoras que decían que no venían que psicológicamente se encontraban mal para ponerse la camiseta de la selección, aunque seguían con sus clubes.
Pero
y tuvimos que reinventarnos, traer otras jugadoras, adaptarlas, y con ese bloque se fue. De la jugadora
està fent futbol ficció, no, una mica?
Home, i tant. Diu, no era per ponerse la camiseta de la selecció, era per haver d'aguantar els energúmens que havien d'aguantar. Sí. És que és molt fortíssim el que està dient.
La poca professionalitat també d'aquella federació, no?
Sí, sí, sí que és cert, sí que és cert que des que Rubiales entra a la federació com a president, el tema de les portes obertes a les 12 de la nit acaba. Quan ells se n'entén, és veritat que això ho paren. No. I això sí que és una cosa que...
s'havia fet, clar.
És l'única que diu que em consta que sí que és certa.
Val.
Sobre todo a nivel deportivo, ¿no? Segunda cuestión, ¿qué hemos hecho los demás? Llevar la expedición más completa de todo el mundial. Y le voy a poner un ejemplo claro, miren, por ejemplo,
bueno, el primer día ya está parando la selección española, quedem pendents de la redacció, amb l'Aguilar i el Ballera d'aquest tram final de l'entrevista, perquè ha començat a quarts d'onze i sí, durava una hora i poc, per tant deu estar a punt d'acabar. Si diu alguna burrada més, evidentment us la farem saber. Voleu fer algun comentari més o anem amb els convidats
d'avui? No, pobre François, sí, estan aquí dissecats, pobres.
Fot-li una mica, vinga.
Falten 7 dies.
7 dies per el PSG-Barça de l'anada dels quarts de final de la Champions al Parc dels Prínceps. A veure, insisteixo que tenim aquí el François Miquel, el company de Flash Score News France, i el François David de Le Parisien. François Miquel, a veure, os diré Miquel y David, es que si no yo me volveré loco, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. ¿Cómo se ve en Francia? ¿Enteneu el català, per cert?
Sí.
Enteneu el català, vale.
Però parlo molt mal.
Però parlo com vulgueu. No, era per saber com
preguntar-vos.
Com es veu l'eliminatòria a França? Vull dir, el PSG és molt favorit? Hi ha aquesta sensació?
Siempre. Sí, porque hay un partido que se llama la remontada y que... esos días en Canal Plus tú puedes seguir todos los partidos, los Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, enseguida durante horas y horas. Entonces, sí, este partido fue clave y siempre la rivalidad es más fuerte que nunca y claramente el Paris Saint-Germain lidera el campeonato francés para la final de la Copa, es el final de la etapa de Mbappé, puede ser, y todo se viene por el triplete.
M'agrada molt, puede ser.
Puede ser.
Sí, ¿eh? Puede ser.
El mercado es lo que se hace y lo que se puede hacer. Si se hace, hablaremos de Mbappé en su nuevo club.
Pero ¿pot ser que continúe al Paris Saint-Germain?
No.
Vale.
Nunca se sabe, porque
la última vez,
seguro se va y finalmente se quedó en París.
Pero en principio marcha, ¿no?
Sí.
Vale. ¿A Madrid? No me respondas si no quieres.
Totalmente sí.
Sí,
sí. Por supuesto que sí.
No. Yo voy a verlo.
Es que tú eres de los pocos que no
veo oficial. No, encara no.
No, pero que las cosas han cambiado de hace dos años en el París y sobre la relación que tiene ahora con su entrenador, con el público, con los medios de comunicación, con toda Francia. Creo ya que ha perdido un año en París y que ahora es el momento de marcharse. Ha hecho su ciclo en Francia. Que ya es un milagro que se haya quedado 7 años.
I el fet que marxi, segurament, veurem a on, fa que estigui més motivat per guanyar la Champions, per exemple, al PSG? És a dir, el Barça es trobarà un Kylian més motivat ara que sap que deixarà el PSG o no?
Bueno, depende porque llevamos antes de hoy, ha hecho un buen partido hoy, ha marcado,
¿sí?
Ha sido presente, ha regateado, pero llevaba una marcha de 3-4 partidos horrorosos en Mbappé. Y no me acuerdo una ratatona de Kylian de hace 7 años, desde que tenía 18 años que estaba en el Mónaco. No, era la primera vez, y partidos importantes como el clásico contra el Olympique de Marsella, que era tan malo, que no hacía nada, que no, ni siquiera hacía esfuerzos. Y por primera vez, gente también que estaba apoyando a full a Mbappé desde el principio,
han reconocido que no era él, pero hoy sí que ha hecho un gran partido en semifinal de la Copa.
Sí, el partido contra el Marsella no fue bueno, se creó una obra en el campo. Estaba enfrente de un jugador que se llama Ulises García, que es suizo, y que como falta defensores en Marsella, es un zurdo que juega al lateral izquierdo, que jugó a la derecha. Y finalmente no hizo nada, porque yo iba a pensar, y estaba un poco lesionado. Y finalmente pensaba que iba a ser muy difícil para García jugar el partido, y finalmente no hizo Mbappé, porque también tiene un chance el Bemba en su lado. Se puede notar quizás un esquema que podemos ver durante el partido de Champions contra el Barcelona, con Araujo de central y Koundé de lateral derecho. Podemos imaginar algo así, o la especial Araujo, como en Araujo Vinicius, podemos ver un Araujo Mbappé, porque Mbappé no le gusta jugadores potentes, y también tiene unos problemitas en el tobillo que tuvo con el Brest, y tiene un poco miedo de ir al duelo.
Vale, pero ¿jugaría en la izquierda Mbappé o iría más al mig?
No. Vale, bueno, ahora es Dembélé que juega casi de 10 en el eje, y vale, creo que jugará
izquierda. Sí, pero el tema es, si, no sé si lo hablaremos, del tema del lateral derecho, el que se va a encargar de
frenar,
de limitar, si puede, Mbappé. No creo que va a ser Jules Koundé, imposible, porque hay gran relación entre ellos, estamos a dos meses de la Eurocopa. Imagina si lesiona a Mbappé, o si le da un golpe, o eso, que se enfada.
Problema de estado, eso, ¿eh?
De estado, no, incluso para él, la relación que va a tener en el grupo francés. Creo que Xavi siente esas cosas, ha sido futbolista y no va a coger riesgo, sí,
es,
de poder...
És molt bona aquesta
interpretació. És un apunt que jo no havia pensat, eh? Clar. I tu creus que Koundé deu haver parlat amb Xavi, o Xavi deu saber que tenen bona relació i que potser canvia això?
I que hi ha una competició superimportante per a França en 3 meses.
Que pot condicionar a Koundé i a Mbappé també, no?
Sin embargo, hay una cosa táctica que quizás Mbappé no jugará a la izquierda, es que no defiende. Y si tuviese el partido de la selección contra Chile, el primer gol de Chile, hay una persona que no defiende, es Mbappé, y al final de la acción hay gol. Con un jugador que jugó en el Marsella, que se llama Mauricio Isla, cuando jugó en Marsella, la gente decía que no tenía potencia, ni rapidez, ni nada, y al final, pero es Dani Alves ahora. No sé, bueno, Daniel Alves, disculpa, no es un buen ejemplo.
No, es un
lateral derecho, porque hemos hablado antes, perdón, disculpa. Y bueno, un Koundé, por ejemplo, para devolver, que bueno, este es un viejísimo jugador. Y bueno, creo que a Luis Enrique no le gusta mucho jugar con Mbappé a la izquierda.
A veure, és molt interessant aquest apunt de Koundé Mbappé, no? Llavors què fas? Araujo i poses Koundé de central?
Hosti. O del banquillo.
O a la banquilla. O ja, però és un partit gran i ho està fent bé Koundé, eh? No sé.
Però en el centro que tiene a Pau? Tiene a
Pau, Cubarsí, tienes a Íñigo, si quieres, Íñigo.
Y ya
está, Cristensen al mig del camp, no?